Són les 9.
Avui és dijous, 22 de setembre del 2005. Són les 9. Benvinguts al programa 22 i primer de la segona temporada del Parlem del Barça. Una salutació en nom de tots els components del programa, Joan Bernet, Josep Paez i Meritxell Martín, el tècnic, i del que us parla, Albert Llorenç.
Bona nit. Comença el curs radiofònic 2005-2006 i tornem amb Parlem del Barça. Tots els dijous de 9 a 10, com ha dit l'Albert, de 9 a 10 del vespre al 107.2 de la FM Ona Codinenca. Programa obert a tothom i que parlem del Barça i de tot el futbol. Ho farem també de les seccions esportives del Barça. Tindrem convidats cada setmana per fer tertúlia de tot el que envolta el món del futbol i, com he dit altres vegades, qui vulgui venir aquí a passar una bona estona com a tertulià, només té que fer-nos saber. Només té que dir-nos-ho en qualsevol de nosaltres o qualsevol de l'emissora. Tampoc és necessari que sigui del Barça. Ens agradaria que siguin d'altres equips, ja que així podrem copsar d'altres opinions. Per tant, ja ho sabeu. Sereu benvinguts si voleu venir. Tornem amb moltes ganes, amb il·lusió, amb ganes de fer-ho bé, de fer-ho el més bé possible. Ens espera una llarga temporada. Una llarga temporada per parlar del Barça i de futbol i que esperem pugueu cantar molts èxits, tal i com varen fer la temporada passada amb el títol de Lliga. Potser aquest any toca la Champions. Avui, per ésser el primer dia, comencem forts. Tenim un convidat d'excepció, en Josep Carbonell i Rodés, exatleta campió d'Espanya i de Catalunya en 150 i 60 metres llisos, actualment professor a l'Institut de Castellà del Vallès. Bona nit, Josep.
Bona nit, Joan. I gràcies per convidar-me.
Tenim també en Josep Paez, president de la penya i gerent del nostre programa.
Hola, bona nit a tothom.
També tenim un debut al control tècnic, la Meritxell Martín, que tindrà l'assessorament de la Dolors Paez i de l'Àlex Mir.
Sí, aquí li donem ànims i de moment estem encantats de que hagi volgut acceptar aquest repte i que hagi volgut ser la nostra tècnica. Avui volem començar el programa explicant-vos molt ràpidament quin serà el format. Hem variat una miqueta, hem creat alguna nova secció, però abans volem donar el pèsam a l'exporter del Barça, en Pere Valentí Mora, que ha perdut el seu fill de 31 anys en un accident de moto. Era jugador del Sants i estava en plena flor de la vida. Per tant, el nostre més sincer pèsam per un exjugador del Barça com en Pere Valentí Mora. Doncs, i com us dèiem, molt ràpidament, ens hem presentat molt de pressa, us hem dit que farem els programes els dijous de 9 a 10, no us hem dit, però esperem estar 35 programes, per tant, pensem estar molts dijous aquí fent tertúlia. I el que us volem dir és que introduirem aquest any un comentari cada setmana, alguna notícia d'actualitat relacionada amb el Barça, que anireu veient de quin caire va, però intentarem que sigui alguna d'aquelles notícies que no surten tant o que han sortit molt, ja veurem. Farem un nou format del concurs, ja us explicarem quan toqui quin és, però haureu de demostrar els vostres coneixements sobre la història del Barça, és a dir, haureu de demostrar si ens vau escoltar la temporada passada, perquè moltes de les coses ja les haurem explicat. També farem una porra entre els components del programa i també farem participar els nous tertulians, farem que es mullin, com sempre. I aquest any m'hi afegeixo jo, perquè l'any passat, fent la funció de la porra, Joan, em vaig donar compte que no deia mai el resultat i bé, poder algun l'hagués encertat, no ho sé. Ja ho veurem. També el que us volem avançar és que quan s'acabi la història del Barça encetarem una nova secció que són les biografies dels personatges il·lustres del barcelonisme i, com que aquest any és el 75è aniversari de la mort d'en Joan Gamper, del president, començarem, quan toqui, amb la biografia d'en Joan, Gamper. Per tant, unes novetats tampoc són que canviem el programa, és a dir, el cos principal serà la tertúlia. Els nostres dos convidats, que estan frisosos de començar a parlar, perquè crec que tots els barcelonistes aquesta setmana estem, jo crec que una mica desconcertats, ara ho parlarem, i començarem amb la nova secció que d'encara no tenim, de la que encara no tenim falca, i que per tant començarem així, com diuen, a pèl, i és sobre el comentari de la setmana. Aquesta setmana, que certament com moltes durant aquest any està sent molt atapeïda, crec que hem de destacar per damunt de tot dues coses. La primera, i és destacable perquè, de veritat, ja comencem a estar una mica tips, és l'actitud que ha tingut el Real Madrid amb el tema de la impugnació del partit amb l'Espanyol. Mireu, un pot estar d'acord o no amb una actuació arbitral, un pot, a més, criticar-la públicament, i un legalment, és correcte, pot fins i tot impugnar un partit. El que ja no veig bé és que perdoni la vida als altres, que parli com si fos el pare de tots, i que acabi pressionant més que si no hagués criticat. A mi, de debò, no em sembla gens bé l'actuació del senyor Florentino. No, senyor. Tampoc m'agrada que els jugadors tinguin tan poca personalitat com el Guti, que al matí deien una cosa i al vespre en deien una altra. La segona situació que vull destacar, i avui va de presidents, és l'actuació del nostre Barça. No entraré ara a parlar dels partits, que això ja ho farem a la tertúlia, però vull dir al senyor Laporta, però sí, s'han acabat les renovacions, el Puyol, el Rijkaard. Ara o guanyem o la gent començarà a parlar del joc, dels resultats, de si la plantilla s'ha burgesat per contractes tan llargs, si esperen el Mundial, etc. Jo crec que hem de posar-nos les piles i començar a guanyar partits, perquè em sembla que si no ho fem, si ho fem i guanyem aquests partits, aquesta podria ser una gran oportunitat per guanyar fàcilment una lliga. Oi, Joan?
I tant.
Doncs bé, aquest estil serà el del nostre comentari de la setmana. Us unirem amanint una miqueta amb falques, perquè si no la nostra veu tan monòtona serà molt avorrida, però ens atarem i ja per anar-nos escalfant una miqueta amb la porra. Us recordo que aquest any la porra no és perquè participeu, no ens truqueu com vau fer durant l'any passat, ens abrumàveu a trucades, no paràvem d'atendre el telèfon ni dels mails, i per tant aquest any us ho posarem una miqueta més difícil. Aquest any el que volem és avaluar el nivell dels tertulians que tenim, dels tècnics i sobretot del mànager del programa, que és el senyor Páez. Per tant, el gerent
queda molt bé, eh?
Gerent, li direm.
Vale.
Li direm gerent. Per tant, el que volem saber és qui és qui més en sap de futbol, o si més no, qui és qui més sort o qui més fortuna té encertant el resultat. Li donarem punts al que encerti el resultat, i el que farem amb els convidats és anar-los sumant tots per veure el nivell que tenen els tertulians. I si us sembla, i començarem pel Joan, perquè els tertulians no...
Jo vaig estar al partit d'ahir i el veig la cosa magra, molt magra. Camp del Betis.
Betis-Barça.
Repetirem l'any passat. Recordeu com ens van quedar l'any passat? Algú recorda? 3-0 vam perdre.
Jo sé que vam perdre.
Si mal no recordo, 3-0.
Doncs bé.
Però guai, si no, 3-0.
I si no és el resultat? Jefe.
Jo tinc confiança i decisió molt de que un dia o altre torni a fer el Barça campió de l'any passat, de la temporada passada, i com que aquesta confiança és con l'únic que me manté, doncs jo li fico un 1-2 bé.
Això m'agrada.
Avui, a mi també.
Avui el tertulià 1, el primer tertulià, és en Josep Carbonell, el nostre primer convidat, com ja presentava el Joan, un esportista d'èlit, i per tant ell ve, suposo que sabrà què deuen estar fent aquests jugadors del Barça i per què s'estan reservant o no, però si més no ara d'entrada
la porra, no?
La porra.
Home, el resultat no l'ha aixafat el gerent, eh?
Es pot repetir. I tant.
Coincideixo amb ell, un 1-2.
1-2.
Sí.
1-2.
Hem de ser optimistes. Penso que hem de ser optimistes, és clar. Els del Barça som els que hem de creure en el nostre equip i que un moment o altre haurà de donar el tomb, no?
Perfecte. També participa la nostra tècnic. No sé si es diu la nostra tècnic o la nostra tècnica. Poder algú en mà... Doncs la nostra
Pompeu,
tècnica,
el Pompeu, la nostra
tècnica,
la
el Pompeu, aquí tenim un professor que ens ajuda. La nostra tècnica m'està fent senyals 0-2, com, com no? Bona dona, no sé si
no,
dius...
2-0, a favor del Betis.
2-0, a favor del Betis. Per tant, em sembla que ens les tindrem aquest any amb la nostra tècnica, Joan. No, no sé,
bon rotllo.
No sé si...
Quan hagi passat 3 programes, això ja ho dominarà de mala manera, ja.
Doncs jo sabeu que us dic, jo diré el mateix resultat que el Joan, però a l'inrevés. Jo penso que hem tingut mala sort amb els dos partits que hem perdut o hem empatat i que farem un 0-3.
Abans que el diguis, ja l'has dit.
El dic.
Ja diré que mentre hi hagi un pallasso a la porteria, hi ha els pallassos al circ.
El Joan no és un enamorat d'en Víctor, com jo tampoc.
Els pallassos al circ.
Ho reconec, però penso que, i jo com a porter que he estat, que aquella pilota va ser una mala jugada.
Ja l'haurien de canviar, donar alguna oportunitat a alguna altra.
Una mala jugada.
Bé,
doncs bé, seguim. Anem a presentar el concurs rapidíssimament. Aquest any també segueixen un lot de productes del Barça més generós que els de l'any passat, gràcies a la col·laboració del diari Esport del senyor Vallcorba.
Toni Pujol,
que va ser qui va cedir aquests lots del diari Esport, i per tant tenim més teca que donar. El concurs us el posarem fàcil. Podeu trucar durant tot el programa i, si no, enviant un mail. El telèfon de l'emissora el coneixeu prou, però us el repetirem, és el 3239, com m'agrada dir-lo a mi, o sencer, com li agrada dir-lo al Joan.
93-866, i ara no me'n recordo.
3239. I si no, ens envieu un mail a onacodinenca@diva.es. onacodinenca@diva.es. La pregunta, que són dues preguntes aquesta temporada, aquest concurs. Us farem dues preguntes de cultura del Barça. Començarem, crec que, amb dues preguntes prou fàcils. La primera, us les anirem repetint durant el programa. Quin era el sobrenom d'en Johan Cruyff? Ens heu de dir de quina manera el sobrenom que li deien en Johan Cruyff. El sabeu? Aneu-lo apuntant. La segona, a quin any van inaugurar el Camp Nou? No us preguntarem qui era el president, que aquesta ja poder és una miqueta més difícil. A quin any van inaugurar el Camp Nou? Per tant, teniu tota la setmana per anar contestant, i durant el programa també ens podeu anar trucant i anirem apuntant les respostes que ens aneu donant. Entesos? I ara ja hem... Crec que portem 10 minuts, Joan, 10 minuts xerrant.
Rotllo, eh? Quin 10 rotllo,
minuts.
Eh?
I crec que, passat, eh? Crec que els nostres convidats
ja us prometem
que les següents setmanes no ens enrotllarem tant. Per tant, engeguem amb la tertúlia.
La tertúlia.
Bé, com abans he dit, Josep, és molt d'agrair que hagis volgut venir a parlar del Barça i, evidentment, estant tu aquí, parlar d'atletisme.
Molt bé.
Jo volia sorprendre, i a l'Albert també, una mica donant dades de la teva carrera esportiva, buscant a internet, i realment a internet només he trobat que ets vocal de l'associació Conèixer Catalunya. És així o no?
I és veritat.
Llavors, què vaig fer jo? Vaig voler contactar amb la Federació Espanyola de Atletismo per correu electrònic, i encara és hora que m'han de contestar, però ja vaig entendre que ens havien de buscar la vida. Llavors,
Joan, no podies haver trucat,
No, home, no.
Havia exveïns.
No, però això no, llavors ja no és sorpresa, no? Perquè jo m'imaginava que trobaria una bibliografia teva, és a dir, l'any que vas néixer, l'any que vas córrer a l'Elit, les vegades que vas ser internacional, si havies participat als Jocs del Mediterrani, als Jocs Olímpics, no sé. Això és el que volia jo i que imaginava que trobaria, no? Llavors, com que encara hi queda bona gent, que realment tinc que dir que no sé si hi haurà algú que pugui tindre relació amb la Federació Catalana d'Atletisme, em van atendre doncs extraordinàriament bé, i és veritat, vull dir, és que no sabia ni com agrair-los-hi. I llavors, clar, tampoc ho tenen molt encara, molt, diu que ho estan fent, molt a poc, tal, tenen una biblioteca allà. Però tot i amb això vaig trobar un senyor molt amable i em va donar una sèrie de dades, per exemple, la cronologia del rècord de Catalunya de pista coberta, els 50 metres llisos, que que havies fet 5,70, pot ser?
Sí, 5,70.
I que encara és rècord perquè el 50 no es corre.
Es corre poc, exacte.
Ah, llavors tenim a 60 metres llisos 6,6.
6,6 manual.
Sí, i 6,69 electrònic,
exacte,
suposo.
Sí.
Molt bé. Que la marca va tardar uns quants anys a batre. Mira, concretament fins l'any 97. Mm. Bé, doncs jo, clar, jo volia sorprendre presentar una biografia com és de rigor, no? Però no hi és, ja t'haig de dir, encara que sigui una desil·lusió. Diu que no, va dir aquell home que la Federació Catalana hi està treballant, però és que és una cosa molt lenta, el que tenen és el més recent, no? Mm-hmm. Llavors sí, tenen un munt de llibres en allà, que vaig veure fotos teves, amb molt de cabell, per cert, i molt bé. I llavors sí que, per exemple, quantes vegades va ser internacional amb la selecció espanyola?
Amb la selecció espanyola 25 vegades.
Ah, molt bé.
I amb la catalana em sembla que 7.
Ah, però llavors tampoc es corria tant amb la
catalana. No, no es corria tant, ha sigut des de la democràcia. Sí, llavors fèiem com a màxim 2 encontres internacionals amb la catalana, de manera que són 2-3 anys que vaig competir amb la catalana.
I vas estar als Jocs del Mediterrà, això sí?
Estava als Jocs del Mediterrà, a Argèlia, a l'any 75.
Vas guanyar la medalla bronze amb el 4%.
Exacte.
Llavors per això n'hi he trobat informació, eh? I als Jocs Olímpics no?
No, als Jocs Olímpics és la il·lusió de tot esportista, no? Però vaig arribar a fer la mínima pels Jocs Olímpics de Moscou, però...
L'any 80.
Amb 100 metres. El que passa és que ho vaig aconseguir en manual. I ho demanaven amb elèctric.
Vaja.
I aleshores van dir que no
però
li podien portar. Sí. De totes maneres, abans s'hi fixaven molt en treure atletes a l'estranger. Ara surten 50-60 atletes per campionat. I aleshores comptaven molt perquè arribessin a semifinals o finals. És que llavors era difícil errar.
Els molt bons.
Els
no?
Mínims, sí. Hi
ha molt poca gent, menys gasto, o que era pels... pressupostos?
Sí, probablement pels pressupostos, perquè de fet el desenvolupament fort de l'esport ve des dels jocs, des del campionat del món de 82, del Mundial de Futbol. Abans pràcticament estàvem a la prehistòria de l'esport. És a dir, la tradició d'Itàlia, la tradició de França, d'Anglaterra, Alemanya, no la teníem aquí.
Sí, anàvem super enrere i encara hi anem.
Sí, però s'ha avançat molt. Yeah. S'ha avançat molt.
Jo també una pregunta que et volia fer era com et vas iniciar amb el dinamisme, perquè si mal no recordo jugaves a futbol.
Home, esclar, jugava a futbol amb el Sant Feliu.
Per això.
Bé, això ho hem d'agrair als tres germans, a la mare, que ens va, als anys 60, a finals dels 60, ens va portar al Col·legi de la Salle Villanova a Barcelona. És a dir, una visió ja de formació, etc. No? Aleshores, també feia futbol amb la Salle. I el Club de Seu Barcelona tenia uns entrenadors que anaven a buscar atletes joves en aquests col·legis i allà em van iniciar. O sigui, jo jugava a futbol d'extrem i aleshores van dir, si ràpid, doncs vinga cap a l'atletisme, i em va costar entrar al món de l'atletisme, eh? Vaig estar uns anys que estava a futbol i a l'atletisme i al final em vaig decidir pel
jo va ser curiós perquè a la que vaig donar el teu nom a la federació van ràpidament, vull dir, van reconèixer el senyor aquell que em va atendre, va dir, jo el coneixia, i jo li vaig dir, i ell a vostè? Diu, no, diu, perquè jo corria, però ell era molt superior a mi. Dic, bé, molt bé.
No
jo corria, em va fer la reflexió de que corries amb molta elegància, i això també ho recordo. Sí, home, vull dir, jo recordo un atleta molt elegant, no? Vull dir, i aquell senyor ho va recordar, vull dir, perfectament. És a dir, que coneixen segur, eh? No sé si ara ja no hi tens contactes o
no,
què, però...
No. La veritat és que quan deixes l'esport de nivell costa molt tornar a fer esports, i és una etapa passada. I, home, campionats del món, Jocs Olímpics, sí que els veig per la televisió, i si fan algun míting a Barcelona hi vaig, però ja he passat plana, no?
La Golden League no la seguim.
La Golden League, sí, sí. Per la premsa. Per la premsa, és clar, sobretot si es fan records del món,
sí.
Si es fan... Sí.
També vas participar al Campionat d'Europa Júnior, Atenes,
sí,
l'any 75,
sí.
Medalla de bronze, Carbonell, Reverter, Arnau i Eres.
Exacte.
Amb una marca de 14... No ho diu la marca, no la diu.
Sí, va ser un campionat molt, molt interessant perquè vam veure que de júniors ens podíem equiparar a potències com la República Alemanya, la Democràtica, com la Unió Soviètica, com França, però que després no hi havia continuïtat. És a dir, ens trobàvem que guanyàvem en aquests nivells, però quan fèiem un pas més i anàvem absoluts, aleshores hi havia una diferència que no podíem. Probablement s'explica per aquestes coses que aprenen, no?
Dopatge.
Pot ser.
O doping. Sí, és veritat, sabia parlar molt. Sí. Llavors també va ser campió d'Espanya dues vegades a 100 metres llisos, l'any 75 i l'any 81. Això és tot el que he pogut anar pescant gràcies a l'amabilitat d'aquest bon senyor. Els 60 metres llisos, també a 6,75, a Milà, l'any 76. Em va dir aquell senyor que havies plegat i havies tornat a córrer, pot ser?
Bé, vaig plegar de l'alta competició, però hi vaig tornar perquè per disfrutar.
Pel gusanillo, no?
Sí, per disfrutar. Llavors només feia competicions aquí a Catalunya.
Amb el Vic?
Amb el Vic, sí. Perquè vaig anar a professor al Politècnic de Vic i aleshores coneixia el president i vaig fer un parell de temporades amb el Vic, però ja era totalment amateur. Llavors disfrutava.
Perquè llavors què, econòmicament et compensava? O no, aquella època?
En aquella època recordo que tenia la beca A de la Federació Espanyola, que era l'Olímpica, ens donaven 36.000 pessetes a un mes.
Home, Déu-n'hi-do, no? Potser.
Sí, però a l'any 75, però esclar, per viure...
No, home, no. Per viure potser
sí.
No.
I tot això de les subvencions hem vingut després.
Ara sí que
planado, sí, ara sí.
Ara sí que guanyen calés, no? Que van a mítings i aquestes històries.
Exacte.
Molt bé, però ara ja potser sí que ens hem... Tot i que jo seguiria parlant de la
llisma. Sí, perquè jo me l'escoltava, no? Perquè tenia Sant Feliu, gent...
D'aquesta categoria, no?
D'esport d'èlit, la veritat.
Pocs. Jo no conec cap més. Bé, bueno, conec el seu tio de
sí,
futbolista,
de trial,
el Josep.
Algú. Sí, sí, però bé...
Algun de la moto, com sí.
L'Andreu Codina.
L'Andreu Codina.
I algun altre que entrena per aquí i aquestes coses, però bé, jo m'estava divertint i estava aprenent, m'agrada molt sentir coses d'aquestes perquè
no,
veus...
No tenim cap més dades, jo què sé, aquí això que va participar l'any 75 Argel, als Jocs del Mediterrà, 10-70, no sé si era la marca que vas anar o la que vas fer.
La que vaig fer.
10-70 amb 100 metres?
Sí.
Jo... No sé, no.
Home, però tenia
més. És molt ràpid, no? Vull dir,
l'Electric va ser 10-4, no sé què, no?
Sí, 10-41. Hi ha una diferència de 24 centèsimes. O sigui, si fas 10-0 manual, el cronometratge elèctric són 10.24. Però és clar, en el moment que surts dels tacs de sortida, el crono ja comença a marcar. Cosa que, si és manual, els jutges que estan a l'arribada han d'esperar veure el tret... Llavors sempre hi ha aquestes dues dècimes i mitja de diferències.
També que va ser campió de Catalunya dels 100 metres a l'any 80, 81 i 88, amb el Vic, precisament.
Sí, amb el Vic, sí.
Per això és campió que havia estat al Vic. Sí. O sigui que vas estar en dos clubs, el de Ciutat Barcelona.
Exacte,
i el Vic.
Sí.
Molt bé. Però vaja, de fet t'havien portat aquí per parlar del Barça, però bé, evidentment que per parlar d'atletisme, perquè...
Ens agrada explotar una mica la faceta personal dels nostres convidats.
L'ocasió la pinta en calva, no? Que diuen.
I tant. Sí.
Llavors,
així, no et presentarà molt.
El senyor Paez, Joan, no ens hem d'oblidar abans de començar la tertúlia de preguntar-li, de que ens recordi i que ens expliqui.
Ah, sí, ja que
el tenim aquí.
Amb el Josep hem parlat d'atletisme, amb l'altre Josep Paet podem parlar del nou local de la penya.
El nou local de la penya, que em sembla que ha portat molts mal de caps, molta feina i moltes hores que heu tingut que posar-hi uns quants.
Jo poques, el Paet, moltes.
Sí, sí, o sigui, no, és una cosa que s'ha fet. I, bueno, encara no s'ha fet.
Perdona, Paet, però ho ha fet amb molta il·lusió i amb moltes ganes i això l'ha motivat moltíssim.
Encara no t'ha fet del tot, falten petits... pequeños flecos, como dicen, no digo nada, los flecos, pero el gros ya está fet. Yo estoy muy satisfecho, también estoy satisfecho por la respuesta que han donado también los socios, que precisamente son es el recolzamiento nuestro al socio, y eso es lo que nos da mucha más ganas de poder trabajar y poder continuar. Si no hubiese tenido una aceptación a esta idea i aquesta resolució, doncs automàticament i és implegat, com aquell que diu. Ara no, hem tingut una bona acollida i molt satisfet. I ara últimament hi ha els partits de futbol, aquesta innovació que hem fotut
abans que expliquis la innovació, per qui encara no ho sàpiga, la penya, el nou local de la penya, on és?
El nou local de la penya és el carrer Creu número 1, és un carrer desconegut. El número 1 és desconegut, perquè tothom pensa que el carrer Creu comença on està la fonteta, on està la font allà dalt. I clar, quan jo parlava amb el Munir i deia el carrer Creu número 1, no se situava. fins que entonces le explicava que sí, que era baix del tot on comença. I tot ja, sí.
Home, i per referència és l'antic taller de cotxes
del Vilarrassa. O sigui, que ja, sí que, ahí sí que no hi ha pèrdua.
Entre el bar del Pere, on hi havia el drapaire
i pels, Mariet, pels que són de Sant Feliu, que tu segurament...
El Bògit.
El Bògit.
Sí, sí, jo anava
a tocar el Bògit.
Jo, Joan...
Tocar el Bògit.
Anava, quan fèiem quilòmetres en bicicleta de jove, anàvem a beure aigua amb una aixeta que hi havia allà.
I encara hi és, sí. Encara hi és l'aixeta.
Sí, sí, bueno, ja, ara me la prenc a casa.
Allí he rentat jo la broixa de la pintura, o sigui, aquella aixeta, sí.
No, saps, certament.
No tenia aigua, no tenia remei que sortir del pas i ja anava allà. Doncs sí, ara deixant una mica la broma, estic molt satisfet. I després, o sigui, aquesta innovació que hem fet de la pantalla gran, tenim una pantalla de 2 metres per 1,5 metres, ens dona una facultat i una facilitat per veure el futbol.
Però maca. Ens dona que ens podem fer els xulos, pa,
Sí, sí, no hi ha, en tot el poble no hi ha cap entitat que tingui aquesta innovació, bueno, aquesta cosa. Home, nova.
I que permet, tal com està penjada la pantalla, que a qualsevol lloc del local puguis veure perfectament bé el partit, no com passava amb una tele que tapa el de davant, que si es mou... Ara, ja si sobrepera el Barça, ja no et dic l'emprenyada que agafava tothom.
Ara m'han demanat i jo he donat permís a un membre de la junta directiva perquè el diumenge volen venir a veure la carrera de cotxe en pantalla gran. I és clar, ja l'he posat a disposició d'ells i els he dit que poden vindre quan vulguin i tot això, perquè tot el que sigui promoure, tot el que sigui promoure participació, tot el que sigui promoure intercanvi, és el més important dintre d'un poble.
Home, i potser hi haurà algú que també li interessi, no? A quina hora ho fan? Per això
ho fan a les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda.
No sé si... Hi ha un lloc d'horari, perquè no sé si els partits ho fan de 5 a 7, perquè no coincideix amb el futbol, fan el futbol una hora i la carrera de cotxe una altra.
De tota manera, perquè saben que
sí, juga a les 10 de la nit.
Per tant...
Perquè saben que la carrera de cotxe el diumenge portarà a la cua de 7 o 8 milions d'evidents,
Sí.
I esclar, no podem perdre per un partit de futbol així, que encara que domen per viu, no les interessa
a la televisió. Sap greu pels seguidors de l'Alonso, perquè jo conto, confio en que el cotxe, quan arrenqui, faci xup, 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 xup.
Jo m'agradaria que li caiguessin les quatre rodes.
No, jo no vull que es faci mal.
No, quan està parat.
Té una llarga vida per endavant.
No, home, Déu me'n guarda. No.
Perdona, però ens estem ficant amb el Trofeo Príncipe d'Astúries, eh? Sí.
Trofeo Príncipe d'Astúries, que des d'aquest programa volem dir-li als senyors membres del jurat que creia que els trofeus i els premis es donaven als qui guanyaven els premis, no als qui guanyaven alguna cosa, no als qui encara estaven per guanyar. Perquè si a mi em paguessin a la feina per demostrar el què, Déu me'n guarda. Jo crec que ha sigut una presa de pèl per tothom, un premi d'aquest tipus, però
bé, ja estem. Què, podem parlar, podríem ara ja començar a parlar del Barça.
Parlem
del Barça. Va.
És que en
Josep
en
té ganes, també,
Josep
Carbonell
té ganes.
A veure, Josep, ja. Tu que també ets aficionat del Barça, com veus el Barça d'aquest any, d'enguany?
Home, els números ho expliquen, no? 12 punts possibles, 5.
Sí.
Ja està dit tot, no? I després jo em penso que és, no sé què penseu vosaltres, però em penso que és més una qüestió d'actitud, em penso, en el camp.
És correcte.
Més que la qüestió tècnica, em penso que és una qüestió de tornar a agafar aquelles ganes, aquella voglia que tenen els italians, aquelles ganes de guanyar que no teníem l'any passat,
Sí, jo penso que tens tota la raó, perquè jo crec que més que agafar l'actitud, jo crec que l'han d'agafar, però que estan esperant, i a mi això em fa molta ràbia amb un professional, a veure què passa amb el Mundial, que s'acosti el Mundial, ara anirem al Mundial, no em vull fer pas mal, i a veure, senyors esportistes, senyors jugadors del Barça, ara en aquest cas, us paga el Barça, i no la selecció del seu país, no?
L'únic positiu ha sigut el partit de la Champions.
La Champions, sí.
Que vulguis o no, un camp alemany,
no sé si
ho vas veure.
Sí, un 0-2.
I amb una mica de sort, però vaja, jo penso que va ser un resultat molt positiu, no?
Tornem a tenir Champions d'aquí res. El directe ens fa que ens truquin a mig programa algun parent, però bé, ja m'està sentint, jo no puc parlar amb ell, però li dic que penjo.
A mi hi ha una notícia que diuen que sembla que sigui la programació de la trobada a punt està feta per comptar el jugador a ple rendiment a partir del gener, febrer, però,
punyeta, però
mentrestant, mentrestant estan jugant amb nosaltres, estan jugant amb l'il·lusió de la gent, estan jugant amb, i veiem males cares per un cantó, de comentaris, i no tenim per què ser-hi. I això té d'arribar el mes de gener, el mes de febrer, i aviam si és veritat o no és veritat, perquè potser continuem amb aquesta mateixa ràcia i seguim igual. Diuen que sí, que està programat perquè el cènit del nivell físic sigui el mes de gener, febrer, que és quan totes les competicions estan en el seu punt fort, tant la Copa d'Europa com la Lliga, que ja se juguen els últims partits i tot això.
Però
jo no comprego amb aquesta idea, jo el que vull és resultat ara.
Potser el Getafe ens portarà 20 punts.
Sí, poder.
El Getafe. No sé, vull dir, ahir vas veure el partit, has vist el resum?
Sí, el resum.
Vull dir, per mi va ser patètic, perquè el València també em perdonarà. Un equip com el València que jugava prou bé, es van dedicar a pilotes, bomba, bomba, bomba.
I moltes faltes.
I llavors el penal, que no l'he vist jo a la repetició, no sé si ho era o no.
Sí, jo penso que sí, que n'era.
Sí?
Jo
penso que era.
Hi ha divisió d'opinions.
Allà al camp, per mi no.
Jo vaig sentir a la SER, jo vaig sentir a la cadena SER, un Ramon de la Morena.
Que era penalti claríssim en la
SER. No és barcelonista així de pro.
No.
I ho va dir, jo en principi creia que era penalti, però després quan l'he vist un parell de vegades per la repetició, no. I si la presa de visió hagués sigut d'endavant per darrere, encara menys, perquè es veia molt més bé, va agafar, dient no era penalti. Ara, aquell tio el Villa s'ho va saber tirar molt bé, i l'àrbitre tenia gana, i el Mejuto és igual. El Mejuto aquest tenia gana de bueno, com sempre.
Aquí li treu targe. Li treu targe a l'Edmilson, no?
Sí.
En la jugada.
No sé, al final.
Crec que li va treure l'Edmilson. Que el penal, si de cas l'havia fet algú, era l'Oleguer, per tant, no havia vist res. Però per mi és un penal tan clar com el d'Alemanya de l'altre dia a línia, al Messi. És a dir, és un jugador que s'esmuny, passa per davant del defensa, el defensa no sabem ben bé què li fa, però que el davanter cau. I si ens piten el d'Alemanya, ens han de pitar aquest en contra. És a dir,
inclús van dir que era més penal una vegada que corria el Eto'o buscant un remat, i va vindre el Coneira, que era el Caneira o el que sigui, Caneira, i lo va agafar i era dintre de l'àrea i no lo va deixar ni era molt més penalti això que no pas el de l'Emilio.
O la sortida del Karate Kid del porter és que no vull dir el nom, Canyi, perquè em posa de mal humor només de dir-lo.
Canyizares fa el seu joc, posa nerviosíssim a la gent
i
a conseqüència posa nerviós a l'equip i ho aconsegueix.
Sí.
Ho aconsegueix.
I si posa ell
i l'àrbit a favor, perquè doncs retrassa molt els saques de porteria, va darrere, va davant, torna a posar la pilota i l'àrbit, pues, mira, com que ja el coneixen, no li diuen res, té butlla i ja està.
Jo el que sí que podria dir, penso que hi ha una prevenció psicològica en els jugadors. Això del Mundial. Hi ha el Mundial a final de la temporada i després tenen partits molt carregats. És a dir, venen molts partits durant la setmana, cap de setmana i mitja setmana. Aleshores, el jugador què fa? Es retreu. Aleshores, el que fa és rendeix. Fixeu-vos que fa un 1-0 al camp del Barça i després ja juga a veure-les venir. El camp de l'Atlètic de Madrid fa 0-1 a la primera part i a veure-les venir. I clar, llavors no reaccionen. Jo em penso que, en el fons, clar, els jugadors són humans, s'han de repartir l'esforç, i penso que, en el fons, hi ha aquesta prevenció psicològica que té una temporada molt llarga, plena de partits i, més, el Mundial al final.
És que és certament dura, han de jugar Copa del Rei, han de jugar Champions, han de jugar Lliga dos cops per setmana, perquè hi ha el coi de Mundial que ens inventem, i si no hi ha un coi de Mundial hi ha un coi d'Eurocopa, i si no és cada dos anys una competició, i els altres dos anem preparant les seleccions, i per tant hem d'anar cedint jugadors.
Sí,
jo crec que això és desvirtuar les
competicions. Però jo quan sento tot això, tot i que està bé, no? Però clar, tothom té la seva opinió, jo penso que em tinc que llevar cada dia 6 del matí durant 5 dies a la setmana i que no cobro les... A veure, si jo cobrés les borrades d'ell, però mira, tira que te vas. Però vull dir,
sí,
i que no fan res més.
Es lleven més tard, això sí que...
No fan res més, estan cuidats com a criatures,
Tenen el boi millor, vull dir, mira, què vols que t'hi digui? No ho sé, potser és una opinió desencertada, potser en quant potser ell, el Josep que ha estat atleta, poder la preparació et deu arribar a rebentar o no, sé?
No, més que tot és la pressió psicològica, eh? Pensa que, suposo, jugar al camp del Barça amb 80-90 mil persones, la premsa, la ràdio, la televisió, una errada ja et fan sortir de l'equip. És clar, hi ha una pressió psicològica que això va minvant, no? I això també ho hem de tenir present. És una, ara, això no vol dir que ells estan en un club, és el que deia Albert, que cobren del club, que hi ha uns socis que tenen unes expectatives i el que han de fer és primer
donar el màxim.
Club, exacte. Amb sí, això estem
sí.
D'acord.
Jo també, vull dir, no sé el tipus de preparació que pugui passar amb jugar el dimecres, divendres o dissabte, dimecres, diumenge, tal. Els vols amb avió, no sé què, tu.
Però no veieu, jo a veure.
Home, una bona preparació física també deu influir.
Sí, també.
Poder no han estat prou concentrats. Certament sembla que no, però el dia de l'Alavés, el Bonano va fer el partit també de la seva vida. Mai ni ha jugat ni jugarà ni amb el Barça ni aquests partits com va jugar.
També.
Vam tenir mala sort a Mallorca i el vam guanyar, ja estava.
També.
El dia de l'Atlètic de Madrid, bé, no en parlem, sempre es pot perdre d'un partit, ja el vam perdre l'any passat. Aquest sí que és cert. Però ahir amb el València, el primer gol, un penal que dius, bueno, si no el pita no passa res.
No.
I el segon gol, amb un minut, un rebot, que el tio que ell salta d'esquena i rebota. A veure, també podríem dir, haguéssim tingut un pèl de sort.
Sí, sí,
pèl de sort,
potser sí, però
i estem líders perquè no hi ha ningú que vingui darrere, eh?
Jo penso el que ha dit el Josep, que amb l'1-0 ja retrauen, és veritat, i ho estic veient claríssim, eh? El Mallorca justet, amb l'1-0 aquí hem perdut, el 0-0 allà i d'allò, no sé, sí, el Mundial...
Jo, si em permeteu, vull dir
digues, digues, cosa,
potser més de fons, que és una qüestió de filosofia. S'ha parlat molt de l'alegria. És un terme que s'ha inventat al Camp Barça i que va començar amb el Cruyff, amb el Dream Team. Però té un perill, i és que més que la psicologia de competició facin una psicologia d'exhibició. Ells juguen tranquils, juguen al seu aire, però esclar, això és una competició. Llavors ens trobem amb el Chelsea, amb un València, i esclar, no juguen amb aquella... Són com els Globetrotters, diguem-ne. Llavors han de canviar actitud. Jo diria alegria sí, però hi afegiria tres adjectius. Una alegria sòbria, perquè l'altre dia perdent encara feien jugades de tacó.
Sí,
segona, alegria eficaç, és a dir, l'alegria i el joc alegre, però ha de ser eficaç, hem de tenir la pilota però almenys anar a fer gols. I la tercera, una sana tensió, no els veig amb una tensió per jugar, eh?
Sí, perquè al camp d'Atlètic de Madrid ens van fotre dues barraques que allà no hi havia ningú,
no.
Estaven tots dos sols, els dos gols, aquell col de cap, vull dir, el fan amb el Sant Feliu i encara
i encara dius, mare de Déu, quin gol.
Sí, però vull dir, i és això, és veritat, l'atenció no se'ls hi veu per enlloc, i ahir, de veritat, ara, us haig de dir que si el que ha de guanyar la Lliga, per exemple, és el València, Déu m'ho en guard.
Líder al Celta? El Celta?
València? No, són partits, són equips que no, que ja com l'any passat con el Levante i tot això,
són equips que dentro
perdran tres partits seguits i ja està, ja no se sap més.
Acumulen punts a la primera volta per no baixar.
Nosaltres, mirant una mica fredament, sempre l'únic enemic que tenim és el Madrid. Bueno, l'únic contrari que tenim així una mica de solvència. Entonces, sí, clar, sí. Si no perdem la goma amb ell, l'altre, un dia o altre, ja cauran el Depor, el València, aquesta gent no aguanten el ritme del d'allò.
I el pitjor Paez que ens pot passar, que jo crec que tens raó, és que avui el Madrid guanyi, que ja li costarà prou, perquè
tindrà 6 punts i nosaltres tenim 5, o sigui que tampoc no ens portarà res.
No haurà passat per res. El que passa és que espero que el resultat no l'encerti el Joan ni la Meri, perquè si no sí que estarem parlant d'una altra cosa. Jo, si us sembla, i perquè ens animem una miqueta, aquesta temporada una de les coses que volem fer, ens ho hem saltat una miqueta però us ho volíem avançar, era que la cançó de tall entremig, com que se'ns han acabat les cançons del Barça i no us volem avorrir més amb cançons del Barça, us volem posar música en català, cançó en català, de tots els estils, però com que la majoria som, i si no ho som ens hi sentim joves, començarem amb Sopa de Cabra i amb una cançó amb un títol que el motiu ho diu tot. Sempre hi haurà un bon motiu.
les hores. Per més que apaguis la llum, per més que et caiguin els somnis de les mans. Quan ja no tinguis resposta, quan ja tot sembli més lluny, més que mai, quan ja no trobis la porta, et vindré a buscar. Vam voltar mitja vida, ja no podrem ser uns estranys.
Carnisseria Can Saladeria Valentí. Més de 100 anys oferint productes naturals i de primeríssima qualitat. Elaboració pròpia de productes frescos, cuits i curats. Tasti els plats de casa de Can Valentí i disfruti de l'autèntic sabor casolà. Vedella amb bolets, peus de porc cuits, canelons artesans, pizzas al gust. Carnisseria Can Saladeria Can Valentí. El sabor i la qualitat de sempre.
La història del Barça.
Bé, començarem, continuarem amb el capítol de la història del Barça. Ens vam quedar en l'any 85 i avui us farem amb el capítol 22, la temporada de l'any 85 al 86, temporada en la que, de 5 títols en joc, el Barça només n'aconsegueix un i és el de menys transcendència. A la Lliga, amb Archibald en baixa forma i Schuster enfrontat amb tothom, el Barça acaba segon i a 11 punts del Madrid. A la Copa es perd a la final contra el Saragossa i també es perd la Supercopa d'Espanya amb l'Atlètic de Madrid. la Copa d'Europa, que era l'objectiu, el gran objectiu de la temporada. El Barça supera l'Esparta de Praga, el Porto, la Juve i el Göteborg. Aquest últim en una altra nit històrica en la qual Pichi Alonso va marcar 3 gols. La final es juga a Sevilla, la recordeu? Al camp Sánchez-Pizjuán, el 7 de maig, aquell maleït 7 de maig de l'any 86 contra l'Steaua de Bucarest. Contra tot pronòstic, tots hi anàvem ja a celebrar la primera Copa d'Europa, la primera Champions del Barça. Els romanesos guanyen la Copa en imposar-se als penals. El partit i la pròrroga van acabar sense gols. Urruti va parar 2 penals, però els jugadors blaugrana no van marcar ni un. Després de l'oportunitat de Berna, l'any 61, el Barça torna a quedar-se sense l'únic gran títol europeu que li mancava. La trista temporada acaba amb el triomf a la Copa de la Lliga en una competició devaluada que no es disputarà mai més. Fins aquí un nou capítol i breu d'aquesta història del nostre Barça.
Necessitem un delanter centro.
No, el que necessitem és un bon central.
Però què dius? El que necessitem són menys lesions.
Si et batega el cor pel Barça, els dijous a les 9 parlem del Barça. Un programa organitzat per la penya Els Blaugrana i conduït per Albert Llorenç.
La tertúlia.
Bé, aquest capítol de la història a mi m'ha portat molts mals records, de veritat. Vull dir, m'he recordat d'aquella hora a Sevilla i les àgrimes als ulls no m'han anat, però gairebé. Perquè t'asseguro que si arribo a tindre algun jugador del Barça que surt allà, és que pobre, estaria allà i, bueno, no sé on estaria, però de veritat que va ser molt trist, molt trist, molt trist.
Jo només recordo la cara d'aquell porter que era gros, amb bigoti o barba, no sé què
hi
havia, però...
El, com és, Estelea, poder, o no?
Estelea,
sí. Que va jugar a Salamanca, o no sé on va ser. Va ser molt trist, moltíssim.
Per això només hem fet un capítol, per no barrejar-ho amb altres coses.
A la tornada de Sevilla, me recordo, venia jo en el tren, nefasto tren, que quan passàvem per les terres valencianes, aquell any el València va baixar a segona divisió i crec que vaig influir algo el Barça en perdre un partit o deixar guanyar un altre o algo així, algo va haver-hi. I en totes les estacions... Bueno, era una collida de pedra, però d'escàndalo. I van tindre la desgràcia, claro, que encara vam en tren, que eren com els vuelos charter, así, com aquel que diuen, però en tren, doncs les estacions es farien esperar pues, mitja hora, una hora, perquè passessin los trenes regulars. Bueno, i hi havia cada batussa entre la gent del poble i baixaven la gent del tren i allí...
Sí, va ser tot una història molt desagradable.
I ensenyen de tot.
No, i és que ens ho podien dir, gairebé, ara. Perquè... Tu te'n recordes, Josep,
sí,
o no?
Sí, recordo, molt bueno, trist, sí, molt clar. Trist. A més, es va fer Sevilla, pensant, no? Sevilla, el Barça, sí. Aquell any, és clar, llavors, quan tens moltes expectatives i falles, doncs...
Clar, clar, sí. Hi havia...
Bé, va ser molt trist.
Van haver-hi molts mils de...
Sí, érem 40.000 allà, burros. Sí, perdó dels qui eren, però...
Perquè l'anàvem a celebrar abans d'anar-hi, perquè sí, final contra l'Esteaua, si anàvem més espantats el dia a la Sampdoria i la vam guanyar... Que no. Després ens vam anar de xulos un altre cop amb el Milan i va passar el que va passar.
No recordem.
Però tenim dies gloriosos també per recordar.
Sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Hi ha una frase que diu que en el dolor ens fem i en el plaer ens deixem de fer, diguem-ne, no? Sí. I el club també es fa en els moments difícils.
Sí, sí, sí.
Eh? És a dir, ens ha ajudat a tirar endavant, a enfortir-nos.
Sí. Això sí, però jo sóc molt fort llavors, perquè n'he vist Josep. M'emprenyant molt amb aquest Barça, molt.
Però no es pot guanyar sempre, perquè t'havien altres equips també.
Sí,
perquè això ho hauríem de tenir present.
El que volia comentar ara, doncs que la Lliga, no sé, la Lliga, en principi, clar, falten molts partits, la veig xunga, però què penseu de la Copa d'Europa? Quines esperances? Perquè hi ha molt bons equips,
Sí, jo... tornaria a parlar d'aquesta idea, no?, de l'actitud dels jugadors, i també pensava, per exemple, que el Rijkaard és un entrenador que s'està fent. el Jean Laporta, el president, va dir que era el millor d'Europa. Bé, aviam, potser era un moment d'eufòria, no? Però sí, hem de recordar que el Rijkaard no ha guanyat fora del Barça, no ha guanyat cap competició internacional, em penso. No, va estar a la selecció holandesa i, per tant, hi ha un aprenentatge, com el Koeman, ara amb el Benfica, no? Primera cosa aquesta, n'està aprenent. I després, també, aquesta idea de competició-exhibició, no? L'any passat, com vam perdre amb el Chelsea, els jugadors van tornar, cap cots, però van dir, ens mereixem guanyar perquè hem jugat més bé. Aquesta és la justificació. Però, esclar, amb una competició el que has de fer és guanyar. Llavors, aquí hi ha el perill, no? De dir, nosaltres hem jugat molt més bé, hem fet, com vam fer l'any passat, un del millor futbol d'Europa, del món, però en el moment de la competició és com aquells dos atletes, no? Per fer un paral·lelisme, Joan, de l'atleta, no? Hi ha l'atleta campió que sap arribar en forma als Jocs Olímpics i guanyar. I després hi ha l'atleta que no té força mental i et fa el rècord mundial però amb un míting. És a dir, i em penso que el Barça ha de trobar aquesta actitud guanyadora en les competicions.
Que i lo trobarem o no lo trobarem? Trobarem això o no? Perquè esa és la gran dubte que tenim avui per avui, eh?
Jo hagués fet sortir el Van Bommel, hagués fet sortir l'Ezquerro, hagués fet sortir el Larsson, el Damià, tots aquests que s'han de guanyar el pa, i els hagués dit els pesos pesants, els elefants que li diuen del vestidor, els hagués dit, ei, nois, aquí us sua la samarreta cada partit, o n'hi ha uns altres que empenten fort per darrere, eh?
És que no és concebible que encara continuem amb la mateixa alineació que l'any passat. Durant tot l'any passat teníem l'excusa, o tenia l'excusa el Rijkaard, de que no tenia jugadors, però aquest any té jugadors.
I el canvi sempre
Iniesta per el Juli.
Té molt més recursos, sí, sí.
Home, clar, no pot ser.
No va reaccionar.
I ara sembla que perquè un jugador, que a veure, que a mi m'agrada, ho reconec, però un jugador, sí, que només va jugar el dia al Gamper un bon partit, que la que li van veure la matrícula li van donar fins en el DNI, sigui la nostra solució.
Exacte.
Sembla que si no juga el Messi ara... Però, a veure,
aquest senyor
jugava amb el Barça bé l'any passat.
Té fotut, eh? Sí. Diuen que es nacionalitzarà italià.
Italià.
Sí, que té uns cosins a la Garrotxa, em sembla que
sí.
Deia.
Sí.
A la Garrotxa italiana serà.
Sí, no sé. No. Té un segon cognom italià, però a més per enfortir-ho encara més, diuen, i té uns cosins vivint per aquí o no? Que jo dic, ja.
Aquí hi ha hagut un fallo tècnic, com no molts d'aquests del Barça, no? El fallo dels papers.
Sí, dels papers.
Amb això també, punyetes, tant tanta gent que hi ha allà dintre, que hi ha un munt de gent que cobra i que...
Però el que passa que amb això d'assimilat i tot això, tots els equips han tingut assimilat i han jugat sempre de tota
la vida. Però no eren del Barça, eh?
Sempre, sí. Perquè és el que deia ahir l'altra nit el tal senyor Teva, que és el responsable de la federació, deia que el Barça va... Si volguessin impugnar el campionat de l'any passat del Barça, lo podrien impugnar.
Sí, vaig llegir això, sí.
Perquè presentaven...
Jugava
sin tenir, no estava, permís.
Sí.
No sé, o sigui, és que...
Tota la vida ha sigut així.
Els hi ha vingut tot precipitat perquè no tenien pensat que aquest any el Messi fos un jugador de titular ni del primer equip tan clar. Era un jugador que està pujant, que està creixent, i anaven a fer un tipus Iniesta. El que passa que va fer el gran Gamper i la premsa ha apretat.
Premsa,
i
aleshores... Tornant amb això que ha dit el Josep, de que s'ha de saber guanyar i s'ha de, allò que deies, la competició i tal, és veritat, vull dir, el Chelsea, fixa-t'hi, guanya 1-0 justet i quasi gairebé quan vol. El Barça ha estat guanyant 1-0 i n'ha sabut controlar-ho. I aquí està la grandesa que dèiem, no? Uh-huh. La grandesa d'un equip i el saber fer, i el guanyar, no fer-ho bonic.
Exacte.
No tan sols el Chelsea, això, el Chelsea te'l mires i et venen badalls.
Prefereixo
hi ha bons jugadors.
Prefereixo futbol del Barça.
Sí.
Però esclar, en una competició, i la pregunta d'en Pai, sí. No? De qui guanyarà la Champions, sí. Ens trobarem amb això. Ens trobarem amb Juventus, amb un Bayern de Múnich.
El Milan, el Bayern, el Chelsea, per mi és el més perillós de tots. Tot i que l'any passat no...
O un segon don com el Liverpool, que l'any passat per la porta darrere, sense fer
soroll. També.
Perquè, joc tipus Benítez.
Perquè, juguen pràctic.
Exacte. No, sense floritures van a guanyar. Van guanyar el títol.
Exacte.
Sí. Que poder, parlant de floritures, permeteu-me que ho digui, ja ho vaig dir l'any passat, però sembla que ningú m'escolta, que algú li digui al Ronaldinho que pari de xutar faltes,
no,
sisplau.
No has escoltat la ràdio amb el cotxe pujant? Diu que jugava la seva mare.
Sí.
T'ho juro, ho he sentit per la ràdio. Diu, no jugava el Ronaldinho, diu, jugava la seva mare. I ho han repetit dues o tres vegades.
Jo no sé. Avui, Joan, ens estan avisant des del
queda
control
poquet,
tècnic,
no?
Ens queda un minut, tot just...
Quatre minuts.
Sí, però...
Quatre minuts.
Hem de hem de tallar un pèl abans de les 10 perquè pugui entrar.
Bé, jo la pregunta que, o sigui, la cosa que sempre els dic als convidats que venen aquí, que si hi ha alguna cosa que vols dir, que tinguis pensat, els micròfons d'Ona Codinenca estan per tu.
Home, aprofitant l'oportunitat, doncs, agrair-vos que m'hàgiu convidat, i em penso que feu una tasca molt important, una tasca de, des del barcelonisme, una tasca esportiva, també cívica, i que això, aquestes entitats en el poble són els que donen el relleu en el poble i ens ajuden a tirar endavant el poble. Us felicito, si em permeteu, per aquest programa i per la penya barcelonista.
Són nosaltres el que t'hem agraït a tu per la teva presència, per la teva presència és nosaltres, perquè personalitat com tu no es troben molt sovint, que diguem.
Gràcies.
De veritat, me'n vaig a dormir molt content que un dels convidats ens feliciti, no ens passa gaire sovint, i més d'aquest que és un professor. Això vol dir que ho hem fet força bé, Joan. Bé, us deixarem...
No, de català no ets, veritat?
No, sóc de dibuix tècnic.
Errades de català, doncs.
Bé.
Alguna que altra.
Això de ben segur que n'hem fet unes quantes.
Del digui.
Bé, doncs, i no en català, però ens despedirem. Us deixarem amb un tema musical d'un grup, The Cure, i amb la cançó Close to Me i amb el programa que consti en acte. Força Barça!
Ce jour sans fin suffit. J'ai jamais vu un soir.